Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El Departament d'Empresa i Economia emet un informe favorable al projecte del Hard Rock, però el condiciona a unes modificacions a les instal·lacions de l'empresa Aircross. Tot plegat perquè en cas d'accident químic el núvol tòxic no tingui afectació al casino. L'any 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va aturar, recordem-ho, els plans del macrocomplex on s'havien d'ubicar els hotels i les àrees de joc a causa de la proximitat amb aquesta indústria química. Ara, des del departament, consideren que en dues de les parcel·les, la A i la C, es poden dur a terme les actuacions, mentre que la B i la D, on s'han de construir els hotels, continuen sent vulnerables a un accident químic. Per això el departament condiciona el projecte a unes millores de seguretat dins de la fàbrica d'Aircross. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, critica que Catalunya estigui a la cua d'Espanya en el procés de reducció de les emissions de diòxid de carboni i insta el govern a fer una aposta clara per avançar en energies renovables, sobretot tenint en compte que Catalunya té com a objectiu futur deixar de dependre de les centrals nuclears.
Quan es tanquin el 2028 i el 2035, em sembla que és l'última, de les centrals nuclears de Catalunya, com substituirem els 3.200 megawatts instal·lats que hi ha? Com els substituirem? Doncs una part, si no fem els deures, vindrà de fora. Tindrà que venir de fora.
Que no tenir sobirania energètica, i ara em refereixo no a Catalunya, a Espanya, la península, sinó com a mínim a la Unió Europea, que no deixa de ser un club de socis estable, no tenir aquesta sobirania pot tenir un preu molt alt.
Unes declaracions que es produeixen en el Congrés sobre indústria i energia que s'està celebrant, ho hem anat explicant, al Consorci de la Zona Franca, i unes declaracions que es produeixen després que el conseller d'Empresa i Coneixement, Roger Torrent, reiterés el compromís de la Generalitat en avançar cap a la transició energètica.
Ens hem fixat l'objectiu, òbviament, d'incrementar l'energia renovable en el nostre mix energètic, com a principi general. Ens hem fixat també l'objectiu d'incrementar l'electrificació de la nostra indústria i, per tant, substituir fonts energètiques generadores de CO2 per cada vegada més font elèctrica renovable.
I en aquest mateix certamen, l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha apostat per augmentar la indústria inclús dins de la capital catalana. Més qüestions, el Departament de Salut treballa per prohibir fumar dins del cotxe si hi ha menors i no descarta tampoc regular l'ús dels telèfons a les escoles. Respecte a la possibilitat de prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, el conseller titular Manel Balcells ha reconegut que és una qüestió molt controvertida i que també genera certa polèmica. En aquest sentit, ha dit que estan en converses amb el sector per buscar una solució dissuasiva que permeti protegir la salut, això sí, sense alterar, diu, la feina que fan els restauradors. I a Madrid, la Policia Nacional ha detingut un home que figurava entre les 10 persones més buscades i que també estava fitxat per l'Europol per haver comès un assassinat a Mèxic l'any 2012. L'home, que portava 3 anys ocult, havia viscut a diverses localitats d'arreu de l'estat i canviava de domicili cada pocs mesos amb l'ajut de familiars i amics per no ser descobert. La pressió mediàtica i policial ha fet que finalment es presentés a les dependències policials, on ha estat arrestat i ha passat a disposició judicial. L'home s'enfronta a una pena de fins a 35 anys de presó. La 1:04, l'actualitat esportiva amb Anna Closa.
L'Espanyol presenta d'aquí a mitja hora el seu últim fitxatge, el d'Álvaro Aguado, el jove de 27 anys, assignat per les properes dues temporades. Pel que fa a l'equip, Luis García va recuperant els internacionals, avui ha recuperat el danès Martin Braithwaite i ahir ja ho va fer l'albanès Keydie Vare. Encara en futbol, avui arrenca la Copa Femenina de Futbol amb la primera eliminatòria que es juga a partit únic. Pel que fa als equips catalans que disputen aquesta competició, a 7:15, l'AM de Lleida visita el camp del Sardoma de Vigo, mitja hora més més tard, a les 7, l'Europa rep l'Eibar. A la mateixa hora, l'Espanyol jugarà a camp contrari contra l'Osca i aquest vespre es farà l'acte de lliurament de la medalla d'honor del Parlament a l'equip femení del Barça. I a l'equip femení avui hi ha una nova reunió per mirar de desencallar la vaga convocada per l'equip, la Lliga Femenina de Futbol. I en handbol, avui el Barça debuta a la Champions contra el Montpellier a domicili. Escoltem el tècnic Carlos Ortega.
Les sensacions no són les millors, però si aquest partit arribasse quan hem jugat la Lliga Ibèrica, segur que estem tots convençuts de l'anirar bé.
Carlos Ortega ha preparat una convocatòria amb tots els jugadors disponibles del primer equip i els joves del filial, Saric i Sikusa. El partit arrencarà a 8:45 del vespre.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem amb el tram final de la caravana. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà d'aquí una hora, a les 2, a l'Estel Migdia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Núria Ros.
Gairebé 7 minuts que passen de la 1 del migdia. Ho dèiem fa unes hores, avui és un dia especial per La Caravana perquè encetem una nova secció, estem d'estrena, amb Jordi Badia. Ell és compositor, productor i pianista. I de seguida el saludem, però perquè els oients sàpiguen de què anirà tot plegat, en Jordi cada dimecres ens portarà una cançó actual, com la que estem escoltant ara mateix, que és Que no s'acabi de figaflaues, un tema que ha sonat tot i tot l'estiu. I el que farà amb aquesta cançó actual és versionar-la com si d'un musical es tractés. Ens agrada molt la idea. Per cert, Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
O bon migdia, pues ja no sé.
Estem tot el matí donant-nos el bon dia.
Exacte.
No pari.
I Jordi Badia, bon dia.
Bon dia.
Content.
Sí, sí, amb moltes ganes ja de començar.
És xula aquesta idea de versionar cançons actuals en musicals, eh?
És molt xula. És una idea que jo a casa feia versionant cançons amb altres cançons, i la idea de fer-ho en musicals va ser algo que va ser com, buah, ja és lo más, perquè jo que sóc un amant dels musicals, que em proposin això va ser com, buf, encantadíssim.
Una idea molt xula, però també complicada.
Bastant.
Perquè canvia bastant, no, el registre?
Clar, clar, perquè la música que escoltem avui dia, comparat amb els musicals, és un altre món. Bueno, encara que he dit que avui dia els musicals s'estan apropant molt.
Sí?
A la música, sí. Per exemple, a Pares Normals o aquests musicals que estan sortint avui dia, són musicals que porten molt a la música actual, i jo crec que per aquí m'ajudaran bastant.
Va, doncs ara ho escoltàvem, avui versiones Que no s'acabi, eh?
Sí, un hit de l'estiu.
Quin repte. I com ho farem, això? Quin tema és el que tenim avui?
Pues, ja que estem una mica nostàlgics tots, que s'acaba l'estiu, que tornem a treballar, totes aquestes coses, doncs he agafat aquest tema perquè jo crec que és el que defineix el final de l'estiu, que no s'acabi, i buscant, dic, a veure com puc fer això perquè tingui un sentit. I em va venir al cap el musical de l'Alegria que passa, que és justament el tema principal, el hit, que és El poble gris. Parla de que la vida ja s'escapa, que tot passa, i dic, hòstia, dic, si van lligats de la mà, dic, un m'està dient una cosa i l'altre m'està dient el mateix.
La veritat és que tenim moltes ganes d'escoltar aquesta versió. Això serà al final de la secció, d'aquí 15 minutets. Sí, sí. Abans, crec que és complicat que hi hagi algú que no sàpiga qui són Figaflaues, perquè se n'ha parlat i molt, però t'ho hem de preguntar. Qui són els Figaflaues?
Pues Figaflaues és un grup que va néixer el 2020 a Valls, i són dos persones, el Pep Velasco i el Jordi Cartanyà, que el que han fet ha sigut música en català, però amb ritmes llatins, ritmes urbans, han fet bachates, han fet trap, una mica de tot, que és una mica cap a on està anant avui dia la música catalana, amb els Tiets, amb 31 Fam, tota aquesta gent. Però crec que ells han fet alguna cosa especial, que és que han tirat cap a algo més latino, que aquí no tenim tant, i crec que els està sortint bé de moment la jugada.
Home, jo crec que sí, eh?
Bastant, bastant.
Tu, Rafa, els coneixies, els Figaflaus?
No, jo he tingut el gust per la Mercè, perquè he vist que, no, que també han tocat en el musical de la... Ai, perdó, la Mercè, la Diada, no?
Sí, van tocar
la Diada, i aquest hit de l'estiu sí que l'han anat escoltant aquests dies, i tens raó, és que jo estic molt encuriosit amb aquesta secció, perquè és que és veritat, o sigui, avui en dia sembla ser que les versions que estan triomfant, no?, que la gent demanda dels grups catalans, tenen aquesta base, no?, aquesta base sistemàtica, una mica llatina, una mica trap, una mica, no?, molt modern tot, i els musicals que jo tinc al cap, bé, sona molt clàssic tot allò, no?
Clar.
És que aquest és el punt, i jo estic molt expectant de veure com el Jordi Badia ens ho barreja tot plegat, la veritat. No els coneixia, els Figaflors, els Figaflowers. Figaflowers.
Figaflors.
Bueno, ho he dit en català correcte.
Sí, molt bé, està molt bé. Clar, abans ho dèiem, en aquest cas en Jordi ha versionat Que no s'acabi amb el musical Alegria que passa de Degoll de Gom. Explica'ns una miqueta, per si tenim algun oient que no ho sap, què és l'Alegria que passa.
Bueno, doncs l'Alegria que passa és un musical que justament es va estrenar aquest... el 2000... bueno... sí, 2022-2023, de Degoll de Gom, que és la gran productora de teatre musical aquí a Catalunya, amb Maricel, i una quantitat de musicals que no diré perquè si no l'acabaríem. I aquest any es van proposar portar l'obra de Santiago Rusiñol, de l'Alegria que passa, a un musical. I també, igual que feia Flowers, doncs els ha sortit bé la jugada, perquè van fer èxit absolut a totes les funcions. Ara començarà una gira per Catalunya, i... sincerament, crec que era una proposta atrevida, però va estar molt bé. La música la va escriure el gran Andreu Gallén, i el text el va escriure el Marc Rosic, i les lletres de les cançons ho van fer entre els dos. I són lletres que crec que estan molt ben fetes, música que està molt ben feta, i és el que et dic, era una proposta molt atrevida, però els ha sortit molt bé.
Home, és que Santiago Rusiñol, el musical, això és atrevit, eh?
Sí, portar algú de Santiago Rusiñol al musical està molt bé.
Sí.
De seguida et pregunto com t'ho has fet, perquè crec que la pregunta és aquesta per aconseguir la fusió, però tu has tingut l'oportunitat d'anar a veure l'Alegria que passa?
Sí.
Creus que si no l'haguessis anat a veure no haguessis pogut fusionar, versionar aquesta cançó?
Doncs bona pregunta. Tinc dubtes, perquè quan surts al teatre surts amb una altra idea de lo quan entres. O sigui, quan entres tens una idea i quan surts meravellat. Llavors, crec que si no hagués viscut aquesta experiència hauria estat més difícil. No sé si impossible, però més difícil segur.
Però perquè vas entrar amb algun prejudici o com?
No, però la veritat és que normalment amb els musicals sol passar. Entres amb una idea de musical.
Sí.
I moltes vegades et sorprenen de... ostres, no m'esperava. Em va passar, per exemple, també, que he comentat abans, amb Pares normals, que entrava amb una idea... clar, música dels Amics de les Arts, algú que et xoca molt, dius, hosti, musical amb música dels Amics de les Arts, i vaig sortir meravellat amb algú que no m'esperava per complet, i justament amb aquest em va passar el mateix.
Explica'ns ara, el secret no, perquè el secret és teu, però com t'ho has fet per aconseguir aquesta connexió, aquesta fusió?
Doncs la clau ha estat la lletra, o sigui, analitzar molt bé les dues lletres i veure que pràcticament ens estaven comentant el mateix. És el que he comentat abans. Figaflowers és una cançó de no vull que s'acabi l'estiu, nostàlgia, ja estem al setembre... que la vida et passa per davant, que és justament el que estem escoltant ara, que és el que diu l'Alegria que passa. La vida et passa per davant i quan no t'adones ja s'escapa, i al final crec que és el resum de l'estiu que ens ha passat a tots, que t'has trobat que començaves juny i quan ja t'adones ja estàs al setembre, ha passat l'estiu... i no volies que s'acabi.
A mi m'ha passat això fins al 16 d'agost, concretament, que vaig tornar a Barcelona. Ahir el temps es va ralentir i ja pensava que passi l'estiu amb la calor. Però el concepte és aquest, sí, senyor.
Llavors, clar, tirant de la lletra ha sigut això, i després, miraculosament, he trobat que l'analitzar musicalment podies fer un...
una fusió.
Una fusió.
Sembla impossible, per això.
Sembla impossible perquè quan agafo en cap moment m'hi fixo en això. Però al fer-ho dic, ostres, dic, però sí, a més, musicalment també quadren. Que justament, en aquesta versió, no normalment ho faré, però he fet, per explicar una mica. La base és del musical de l'Alegria que passa.
Val.
I la lletra comença amb la lletra de Figaflowers, que ja és una mica... allò mal
complicat.
De cap.
Complicat.
Però quan arriba a la part central, podríem dir, m'he proposat ficar la lletra de l'alegria que passa.
Ai, per favor.
Jo m'estic marejant, ja. Estic començant a...
Cantaràs, tu també.
Bueno,
home, quan arribi...
Sí. La tornada, la tornada.
Cantarem exacte. Tots, clar que sí.
Llavors, clar, m'he adonat que si tu segueixes el discurs de la lletra amb ficant al mig la de l'alegria que passa, el discurs no es mou i és un discurs que té molt de sentit tot ella.
Fem una cosa. Et vas preparant, perquè vale. Tenim ganes d'escoltar aquesta versió.
Jo sí, jo estic encuriosit total.
Mentre es prepara Jordi Badia, escoltem una miqueta més de Que no s'acabi, per tenir-ho al cap, i després una miqueta del musical de l'alegria que passa, vale. I de seguida la versió.
De la gent agafats de la mà i em diu anem-nos a banyar i l'aigua és salada.
Poble concentrat, tediós, obviable, i que inevitablement el va matant la rutina laborable. Cap perspectiva...
17 minuts que passen de la una del migdia.
Catalunya, amb el cor en un puny, perquè...
Jo també.
Ha de passar ara... Estem molt nerviosos tots plegats. Escolteu-me, això que escoltarem, mai més ben dit, és la versió Que no s'acabi de Figaflaues amb el musical L'alegria que passa.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. Després de mil històries, al setembre ens hem plantat. I és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si ens tenim molt a perdre, i si ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa. Per molt que allarguis fort les mans, igual que el fum el dia escampa. I no saps si és dilluns o dimecres, i el dijous és igual que el dimarts. I no saps com arriba divendres, i dissabte i diumenge han volat. Que no s'acabi. Que no s'acabi. L'estiu.
Va, una altra.
Som-hi, va, tots.
Que no s'acabi. Que no s'acabi. L'estiu.
L'estiu.
Olé.
L'estiu.
L'estiu.
Bravo.
Que no s'acabi, sisplau.
Que no s'acabi l'estiu. Jordi, si mai he de dedicar una cançó a alguna persona...
Pell de gallina.
Et faig un truc.
Vale.
Perquè felicitats, eh?
Merci,
sincerament,
merci.
Felicitats.
Escolta, és una primera presa de contacte.
Sí,
espera
sí,
una
sí,
temporada
sí.
sencera sí. de viure moments com aquest, no?
T'ha agradat, Rafa.
Jordi Badia.
I a veure si és sí. amb bases una mica més animades, perquè avui sí que és veritat...
Va, avui... Bé... Que...
No, el voler fer l'alegria que passa, sí que és veritat que molta...
Alegria poca, no?
Clar, ara és també la part de dir, hosti, la música no va gaire amb el musical, perquè diu l'alegria que passa... Bueno, en veritat sí, perquè és l'alegria que passa i ha passat.
Exacte.
Però bueno, que serà més animada, segur.
Escolta'm, Jordi, felicitats per aquesta versió, perquè ens ha encantat. Et pregunto per la setmana vinent, ho tens pensat o encara no?
Ho tinc pensat, però és sorpresa.
És sorpresa, doncs ja sabeu el que heu de fer. Cada dimecres, escoltar Jordi Badia aquí a la caravana de Ràdio Estel, perquè tenim molt de temps per escoltar moltes versions. Jordi, gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem la setmana vinent.
Que no s'acabi l'estiu. Sota la lluna, prendiendo sativa, sobre la panxa mi poso...
Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Carretera i Manta, amb Marcel Carné.
Vuit minuts i arribem a 2:15 del migdia. Marcel Carné, bon dia, bon migdia. No sé com saludar-te.
Bona tarda, no?
Ja... Bona tarda, sí, ja. Doncs si tu demanes que et digui bona tarda, direm bona tarda. Marcel Carné, guia oficial de les Balears, guia de muntanya i guia acompanyant, que avui ens ve a parlar d'Indonèsia, però abans havies de dir alguna cosa a una persona en concret, que segur que ens està escoltant.
Sí,
eh?
M'han deixat tirat. No és que no estigui content de fer el programa amb vosaltres.
Home, però al final som els suplents.
Exacte.
Tu venies...
Sí, jo venia amb el titular.
Tu volies Ter Stegen i t'has trobat Iñaki Peña. Clar, és el mateix.
Bueno, no ho sé, jo no, el Ter Stegen no l'he vist jugar, eh? De moment el Joan Trias no, encara no
bueno,
he fet
alguna se li escapa,
cap programa.
Alguna se li escapa.
Això, Joan Trias, que segur que ens està escoltant, li tornem a enviar una abraçada,
sí,
a veure si recupera.
Recupera, Joan.
I si tot va bé el dimecres, estem a dimecres, avui sí, dimecres vinent ja us trobareu. Indonèsia.
Exacte. Avui ens anem cap a Àsia, un altre cop, sud-est asiàtic. I Indonèsia és un país que, perquè us en feu una idea, consta ni més ni menys que 17.508 illes.
Algunes, és possible que algunes estiguin explorades? O...
Sí, sí, en illes... No sé si inexplorades, però si més no, que deshabitades. Hi ha illes que no hi viu ningú. Mm-hmm. Home, amb 17.508...
Clar, seria complicat, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
N'hi ha un munt. I jo aquest país el recomanaria, sobretot a mans de platges de sorra blanca. Mm-hmm. Per tant, si us agrada fer snorkel, submarinisme...
Moltíssim.
És una destinació...
A mi em flipa.
Doncs és una destinació molt, molt, molt recomanable. I també... si us agraden cultures exòtiques, menjar exòtic i molta biodiversitat. Hi ha molta selva a Indonèsia i una varietat de fauna espectacular.
El concepte menjar exòtic...
Sí, de què estem parlant?
Estem parlant de ranes?
Doncs, no.
No, jo què sé.
Jo no me'n vaig menjar cap. Estem parlant de menjar molt especiat. Moltes espècies, coco... Realment és un menjar molt bo... Mm. I no exòtic en el sentit de sabors molt explosius, no tant d'animals estranys.
Perfecte.
El provaries tu, Rafa?
Jo sí. Jo sóc de provar coses rares.
Sí, a mi, tantes espècies...
No? A poc et vas acostumant.
No ho pots fer de cop, tampoc, tantes espècies.
Pensa que m'agraden els callos, a partir d'aquí.
Sí, a partir d'aquí ja et pot agradar.
És una mica diferent, però bueno, és un bon començament.
Llavors, què més? Indonèsia.
El que no us el recomanaria és si sou al·lèrgics a les picades de mosquits, perquè ja us he avisat que hi ha molta selva, un país molt humit, moltes pluges, per tant... Mos picaran.
Sí. Et van picar molts mosquits?
Sí.
Es passa malament.
Segur que són mosquits d'aquest tamany XXL, no? Que els veus venir i sembla...
No els veus venir. Són grans, però a sobre no els veus venir. No sé com s'ho fan, però t'acaben aconseguint picar l'únic lloc on no t'has posat antimosquits. Troben aquell
lloc. Són espavilats, els mosquits d'Indonèsia.
Sí. Bueno, els mosquits en general, no? M'acaben picant sempre, no sé com s'ho fan. Però, bueno, val la pena, inclús i així, tot i les picades de mosquit, jo crec que val la pena.
Molt bé.
I si et pregunto quin és el millor moment de l'any per anar-hi?
Doncs, clar, és un país molt extens geogràficament, no? Haver-hi tantes illes, però així en termes generals us diria que entre maig i octubre probablement és la millor època, bàsicament perquè és l'època que no hi ha monsons, per tant, que no... És l'època seca, no hi ha tantes pluges, també hi ha menys mosquits, i podreu fer moltíssimes més coses.
Per dates ens cau bé, perquè hi ha l'estiu entremig.
Sí,
el que no
sé
si cau bé és per la butxaca, viatjar a Indonèsia.
Doncs, a veure, el problema és que, evidentment, us haureu de gastar, sobretot si aneu a l'estiu, que és quan els preus dels vols són més alts, però un cop desembutxacat això, a partir d'aquí aneu tranquils, perquè, en termes generals, Indonèsia és un país un 34% més barat que aquí.
Un 34%?
Sí. Sí. Ah. És un terç més barat que aquí, en termes generals.
Sembla un menú ràpid, que et pot costar allà?
Això és molt més barat que aquí. Un menú ràpid, el menjar és molt, molt barat, per 2-3 euros.
Pots... 2-3 euros?
No m'ho puc creure, 2-3 euros.
2-3 euros?
Si aneu a un mercat d'aquests de carrer, que hi ha gent cuinant al carrer, per 2-3 euros pots menjar un plat d'arròs...
Contundent,
molt
no?
Molt especiat. I exòtic. Contundent, exòtic, amb potser algun bitxo d'aquests que deies, Rafa, per allà perdut.
Una pota de granos.
Però saps què és, allò?
No, la veritat és que és menjar molt bo i molt, molt econòmic.
Igual que aquí a Barcelona, eh? El preu ronda més o menys el mateix.
Sí, quasi igual.
Similar.
Si aneu a un restaurant, si us fa cosa això de menjar pel carrer, aneu a un restaurant, allò entaular-vos, a seure, un restaurant com els que aquí podríem considerar de cara i ulls, sortirà més car. Allà més car vol dir 10-12 euros, eh? Tampoc no us penseu que...
Bueno.
Sí, molt econòmic.
A preu de menjar ràpid d'aquí, 10-12 euros.
Exacte, sí.
Una cosa
exacte.
Així.
Parlàvem del preu del menjar, però falta l'allotjament.
Sí, l'allotjament també depèn, varia molt, evidentment. Podeu trobar habitacions dobles o individuals, simples, amb bany compartit des d'uns 6-7 euros la nit, veure, per persona.
Un segon, bany compartit, això què vol dir?
Doncs vol dir que hi ha diverses habitacions que fan servir tots el mateix bany.
No com és
que
una casa de colònia.
No és que el bany estigui comunicat torn, entre totes.
Com a la peixateria, agafes el torn allà.
Tanques el...
poses ocupada.
I la balda i ja està. Exacte. Però si voleu anar... Això, sentir-vos una mica més especial, si diu, vaig a passar unes vacances de luxe...
Està guai.
En alguns llocs, en algunes illes, podeu trobar petites villes, que vindria a ser això que teniu, doncs, una habitació king size, amb una mica de cuina, una piscina privada per vosaltres, doncs per uns 200 euros la nit.
Bueno,
per tant...
Això ja pica una mica
bueno,
més.
Si aneu amb algú, són 100 euros la nit per viure... Estàs vivint com un
rei. De luxe,
rei,
eh?
Com un rei,
de
sí,
luxe.
Sí.
Val, llavors, tenim una primera imatge dels preus que ens hem de portar antimosquits perquè no ens piquin, el preu de l'allotjament, del vol, etc. I ara hem d'anar als llocs que no ens podem perdre.
Sí, primer de tot començarem amb Bali, que segurament doncs, és dels llocs més coneguts i populars del país. Estic segur que tots n'heu sentit a parlar. És cert que és molt turístic i podeu veure com s'ha anat doncs, occidentalitzant una mica la illa, com s'ha anat adaptant als visitants internacionals, perquè aquest és el seu principal motor. Però tot i així, crec que val molt la pena fer-hi una parada. Per què? Doncs, primer de tot, perquè és l'única illa de tot l'arxipèlag que no és musulmana, Indonèsia és un país musulmà, però Bali encara s'hi conserva doncs, temples hindús i budistes. Llavors, és l'únic reducte que ha quedat sense ser musulmà. Això fa que a nivell arquitectònic sigui molt diferent. Hi ha un munt de temples espectaculars que podeu visitar. No sé si teniu la imatge, aquesta típica teulada així de palla en forma punxeguda.
Sí, sí.
Doncs això, podeu veure molts temples d'aquest tipus. Mm. Els més famosos, doncs, un que es diu Taman Ayun, Ulun Beratan, que és un que està sobre l'aigua, té uns reflexes espectaculars amb camps d'arròs al voltant. I després un altre que es diu Tanalot, també, que està construït en una roca al mig del mar. Llavors, quan puja la marea, és inaccessible, com si diguéssim, no? Perquè queda tot inundat al voltant. Llavors, has d'esperar que baixi la marea per poder-hi accedir. Realment és espectacular. També, si voleu veure aquests paisatges clàssics de terrasses d'arròs, totes verdes, inundades, fantàstic, també és un molt bon lloc, vali, per veure-les. I, per últim, si feu surf o voleu aprendre a fer surf...
Sí, jo quan no faig snorkel, faig surf.
Mira, doncs és el teu destí, Rafa.
Ja ho ets.
Què més?
Un altre lloc que us recomanaria és la província de Kalimantan. No sé si sabeu l'illa de Borneo. L'illa de Borneo està dividida entre tres països. Una part és Malàsia, una part és Brunei, una altra part és Indonèsia. Doncs en la part d'Indonèsia es diu Kalimantan i és un dels millors llocs del món per observar orangutans en el seu estat salvatge. En aquesta part de l'illa de Borneo hi ha diversos parcs, però alguns d'ells és veritat que han estat molt afectats per la deforestació. No sé si va sonar durant molt de temps que hi havia el cultiu il·legal d'oli de palma, per fer oli. Doncs això realment ha destrossat moltes parts on hi viu els orangutans. Llavors, un lloc que encara es preserva molt bé és el Parc Nacional Tanjung Puting, que és una zona d'uns 4.000 quilòmetres quadrats al sud de l'illa, i allà podeu fer excursions 4-5 dies navegant amb una barqueta.
No té res a veure amb el president de Rússia.
No. Res a veure. Puting, absolutament,
que no tingui allà un mausoleu.
Que jo sàpiga, no el vaig trobar. Llavors, viatjareu amb aquestes barques que es diuen clotocs.
Són
les típiques barques tradicionals d'allà. Ja esteu 4-5 dies vivint a la barca i aneu baixant i podeu veure els orangutans. Si, a més, teniu sort, doncs hi ha també una espècie d'os asiàtic, que és l'os malai, diverses espècies d'altres mamífers, 250 tipus d'ocells, és a dir, que no us avorrireu. Cocodrils també.
Cocodrils també,
Si us tireu a l'aigua...
No t'agraden els cocodrils? Són ben macos, home.
Sí, és a dir, veure'ls sí, però de lluny.
Eres dels que prefereixes un gatet, no?
No, un gosset.
Ah, un gosset.
Un gosset, de poder triar. Llavors, hem parlat de Bali... I també hem de parlar de volcans, no?, si parlem d'Indonèsia.
Sí, ens en anem a... Hi ha moltes, moltes illes volcàniques. Concretament ens en anem a Java. Java és la illa on es troba la capital, Jakarta. La capital us la podeu saltar, us la podeu esquivar completament.
Sí, què passa allà?
És horrorós.
Horrorós?
És a dir, no s'ha m'acut un altre adjectiu per definir-la.
Per què? Què et trobes?
Molta contaminació, moltíssim trànsit, no té cap atractiu turístic, és a dir, no hi ha cap escultura.
Hi ha com a mínim una Sagrada Família allà, no?
No. Tenen un monument molt gran, que és com una espècie d'obelisc, però la veritat és que no té cap gràcia. Pots anar-hi perquè és l'única cosa que tenen.
Ens ho podem saltar,
però,
llavors, eh?
No, per tant, no hi perdeu cap dia, vale, a Jakarta.
Doncs fora, Jakarta fora.
Sí. Aleshores, parlàvem de volcans. A l'est de l'illa hi ha dos volcans, majoritàriament, que són els més famosos. Un és el volcà Bromo, que aquest encara està en actiu. I és bastant típic fer una excursió quan està sortint el sol, amb la sortida de sol, veient doncs, el volcà, com encara fumeja. Hi ha una capa de boira, generalment, a baix, que amb el sol s'aixeca. És preciós. Si després de la sortida de sol encara teniu força, doncs val molt la pena passejar pels voltants. Són paisatges absolutament lunars. I d'allà podeu pujar al cràter i veure.
Es pot pujar al cràter?
Sí, es pot pujar al cràter. Està actiu, però no, de moment no ha explotat.
Esperem que no exploti mai.
Si explota, hay tiempo de comer, tranquil·lament.
Si explota, jo crec que tant si estàs al cràter com si estàs a 10 metres, estàs igual.
Exacte.
I l'altre volcà és el Kawah Ijen. Aquest està extingit. Has de fer una excursió una mica llarga, has de pujar fins al cràter, però al cràter hi ha un llac d'un color turquès espectacular. I, a més, la gent que viu al voltant del volcà aquest ha convertit el cràter en una mina d'extracció de sulfur. Mm. Llavors, és bastant dur, perquè, evidentment, aquesta gent doncs, té una vida complicada, són miners, però pots veure com fan el procés, pots veure com carreguen cistells molt pesats d'aquest material. I realment és molt pintoresc i val molt la pena, també.
I una darrera recomanació, si parlem d'Indonèsia?
Doncs us diria el Parc Nacional de Komodo. Us sona, no? L'animal, el drac de Komodo, és l'animal més semblant a un dinosaure que ens queda. I per veure, l'hauríeu d'anar a l'illa de Flores i des d'allà agafar una barca i anar a recórrer les 29 illes que formen el Parc Nacional de Komodo. Uh-huh. Vas amb una espècie de guardaparcs que va armat, perquè els dragons de Komodo són perillosos.
Ai. Llavors, què significa perillosos?
Doncs que et poden matar.
Porta un trabuco.
Sí.
Porta un...
Bueno, si van armats, per si de cas. És a dir, no passa mai res, però val més prevenir.
No passa mai res fins que passa, eh? Fins que passa.
Sí, no, és per precaució.
T'has estat molt per allà?
Per on?
Per allà, per Indonèsia. I
sí, vaig estar un mes, una mica més d'un mes.
I què tal els dracs de Komodo? Els has vist o què?
Sí, sí, sí.
Impressionen?
Són molt grans. Poden arribar a fer 3 metres de llarg.
3 metres?
3 metres de llarg, sí, sí.
Poden jugar a la NBA tranquil·lament.
Bueno, estan en una posició horitzontal, llavors no sé si arribarien a la cistella. Eh?
Ja els entrenarem, no hi ha problema.
Però més enllà dels dracs de Komodo, que evidentment és l'únic lloc del món on els podeu veure, també... És conegut per platges paradisíaques, Komodo, és a dir, unes platges de sorra blanca espectaculars, i el que dèiem a l'inici, si voleu fer snorkel o submarinisme, és un dels millors llocs del món per fer-ho.
Són les típiques platges en que tots tenim al cap paradisíaques.
Sí, no? Sí, sorra blanca, cocoters...
I les aigües transparents, també.
Aigües transparents turquesa i un fons marí increïble.
És el que té Núria Ros de fons de pantalla a l'ordinador.
Sí, però en aquest cas és Menorca, eh? Gairebé un dia a Menorca surt més car que anar a Indonèsia, sense parlar dels vols, evidentment.
Això segur. Seguríssim.
Encara queda una darrera recomanació, eh?
Sí. Us volíem portar a una altra illa, que és l'illa de Lombok.
Lombok.
Està a l'est de Bali. Mm. I aquí és un lloc ideal per als amants de la platja, evidentment. Trobarem a tot quasi tot arreu a Indonèsia, però també pels amants del trekking.
Pregunta.
Digue'm.
Aquestes platges de gent com va? Estan... És com aquí, quan vas a Gavà, que no pots passar.
Amb 17.508 illes, ja et dic jo que t'asseguro que trobes una platja que no hi ha ningú.
Vale, clar, perfecte. Són moltes.
Sí. Això és un punt a favor, eh?
Sí. A Bali probablement estan bastant plens.
Guinguetes?
I a més has d'esquivar 25.000 taules de surf que et passen rossant l'orella.
Ah, val.
Però a Lombok, per exemple, en trobaràs moltes que estan pràcticament... Pots estar pràcticament sol. El que us deia... Bueno, parlant de platges, al voltant de Kuta... Kuta és una població petiteta al sud de l'illa, i allà trobareu una infinitat de platges. I si us aneu una mica cap a l'oest, n'hi ha una especialment bonica que es diu Pink Beach, que bàsicament fa referència al color de la sorra de la platja, que té un to rosat.
Bon,
és increïble.
Mira,
sí.
Ara, com Barbie, no?
Exacte, ara que està de moda, podeu anar a
fer
una foto.
Indonèsia també és lloc ideal pel postureig, eh?
Bueno, a dia d'avui, tot arreu,
tot,
no?
Sí.
Simplement trobar el lloc. Sí, sí. De fet, molts, hi ha hagut indrets, no?, que s'han posat molt de moda per culpa de, o a causa de les xarxes socials.
Sí.
I el que us deia, el trekking, hi ha una de les excursions més famoses del país, que és pujar al Mont Rinjani, que és un volcà també extingit, que puja fins als 3.726 metres sobre el nivell del mar. I és una excursió dura, són 3-4 dies en els que vas pujant mica.
Pensava que vas a dir 3-4 hores.
No,
per a
no,
mi
no.
Això ja seria dur. Imagina't 3-4 dies.
Clar, pensa que comences pràcticament al nivell del mar.
Clar, i o sigui, puja 3 quilòmetres.
Sí, 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 sí. És una mica com anar a Tenerife i pujar al Teide, és el mateix. Ah. També el Teide fa uns 3.700 metres, doncs és una mica el mateix. I el que sí que és... Un cop arribes a dalt és espectacular, perquè tens un altre llac a dintre del cràter amb un con volcànic dintre del llac. És a dir, fascinant. Digue'm.
Anava a dir, tot semblen coses molt boniques, però abans ens parlaves que una de les grans decepcions és Jakarta, que és...
Sens dubte.
No et va agradar,
és a dir, no és, Indonèsia no és, una ciutat, no és un país per anar a visitar ciutats.
Val.
Si us agrada fer turisme a ciutats, no aneu a Indonèsia. És un lloc per gaudir de la naturalesa, per gaudir de la fauna, per gaudir del fons marí, però Jakarta en concret és probablement la pitjor capital que he visitat mai.
Sí? La pitjor?
Sí, la pitjor, la pitjor.
Probablement, eh?
Mira, per fer un trajecte que aquí serien 15 minuts amb cotxe, vaig estar una hora i mitja.
Déu-n'hi-do.
Perquè us imagineu, en hora punta, com està el trànsit.
Quin caos. És
terrible.
Sí. És com passar per les Glòries,
pràcticament. Bastant pitjor, bastant pitjor.
És pitjor que
bastant, imagina't, imagina't.
Val, val.
No sé si ha millorat, perquè jo hi vaig anar el 2013, potser ha millorat, però no sé, si aneu ja m'ho direu.
Exacte, t'ho explicarem. Per tant, tenim una decepció que seria Jakarta.
Exacte.
I alguna cosa que no sabies i que vas descobrir una vegada vas viatjar cap allà?
Sí, la veritat, sabia poques coses quan vaig anar a Indonèsia, però una cosa que em va sorprendre molt és que hi ha més de 700 llengües.
Ah, molt bé.
Sí, sí.
I es parlen totes al Parlament? Perquè aquí estem ara amb aquest tema.
Doncs la veritat és que no ho sé, això. Ho dubto molt, ho dubto.
Imagina't
molt.
Imagina't quants traductors fan falta.
Exacte,
allà,
exacte. Però bueno, al final, si penses geogràficament com és el país, doncs té sentit, no?
Sí,
estan
sí,
molt aïllats, moltíssimes tribus o molta gent, uh-huh. I per tant han evolucionat les llengües i cultures de moltes maneres diferents.
I què és el que hauríem de posar 100% a la motxilla?
Ens passarem gran part del viatge al mar, per tant, un banyador, no us el deixeu.
No fan falta ni esportives, eh? Directament al banyador.
No, a veure, si voleu pujar al Rinjani, doncs sí, porteu unes bambes de trekking, però si no, el banyador que no falti.
Indispensable.
Indispensable.
Va, i ara sí, per acabar, una darrera curiositat.
Doncs una curiositat és que a Indonèsia, a la selva, hi podeu trobar la flor més gran del món.
Ah.
És una flor que es diu Rafflesia arnoldia. És bastant complicada de veure. Està a la selva profunda. Floreix uns dies molt concrets i molt pocs dies a l'any, però quan floreix fa un metre de diàmetre i pot arribar a pesar 10 quilos.
Clar, és complicat trobar-la, però una vegada la trobes,
no, la veus,
veure-la
la veus,
és molt
la veus de lluny, la veus de lluny, això està clar.
Està allà, clarament està allà.
Doncs Marcel, sí, sí. Carné, que ens ha portat avui totes les curiositats i més... Volies dir alguna cosa?
Sí, Núria, perquè m'ha arribat un missatge del nostre estimadíssim i mai ben ponderat Joan Trias, de cara al nostre seccionista. Diu, digue-li que m'estic guardant la veu per Pau Vallvé.
Ah, molt bé, sí, sí, sí. Digue-li que queden molts mesos encara.
Sí.
Primera cosa interessant, Joan està viu, i segona, ens ha fet arribar aquest missatge.
I tercera, que ens ha escoltat, i per tant, s'estava pensant anar a Indonèsia, avui ja té tots els detalls.
Fantàstic.
Marcel Carné, guia oficial de les Balears, guia de muntanya i guia acompanyant, ens retrobem la setmana vinent. Que vagi.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Un minut i arribarem a 3:15 del migdia. Hola, Andreu.
Hola, bon dia de nou.
Hola de nou. Què, com ha anat el matí?
Bé.
Crec que faig la mateixa pregunta cada vegada, però
sí,
és que m'interessa
saber-ho. Ha anat molt bé.
Molt.
Sí,
molt,
ha valgut molt la pena.
Aquest
sí.
Molt és com un homenatge al Trias, no? Que ho fa sí. Cada dos per tres.
Sí.
Molt bé.
Ha valgut
bé.
La pena d'escoltar aquest programa.
I tant.
Com dius,
sempre
val
la pena escoltar Núria Ros.
I Radio Estel.
Ai, bany, 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 bany. No, però...
Es nota que som amics, eh?
Però et dic una cosa. Aquí, jo sempre dic el mateix. El que es perden els oients, la intrahistòria del programa, el que passa fora dels micros, a la peixera i corrents i tal...
És molt interessant.
Té un reality show. Eh? Jo, sí. Jo posaria aquí una càmera i retransmitria la gravada en directe, però no l'estudi.
No, jo crec que no fa falta, eh?
Mira què està fent José Matosas.
Matosas què diu? Ah, bueno, perquè Matosas seria el protagonista. Què tal la xocolata amb taronja?
Està molt bona.
Està bona, eh?
Sí, sí. L'he provat tot.
Sí, sí, jo sí.
Menjo.
Sí.
I ahir tens el teu entrepà, que deu estar dur ja.
No, sí.
Si els oients escolten un soroll estrany, no familiar, són els meus budells.
No és que la consellera estigui a un cotxe. Són els,
exacte.
Són els budells de la Núria Ros. Sí, no, que, saps què passa, Núria Ros? Que, clar, estic preocupat pel Trias, sort que ara ens ha escrit, però jo ja havia parlat amb ell i li havia dit, escolta, Joan, no sé, envia'ns un missatge, alguna cosa, una senyal de vida, unes paraules.
Sí.
Unes paraules d'ànim al teu equip en la distància. I ho ha fet, ho ha intentat fer. Aquest és el resultat. Escoltem el Trias. És llarg, eh? És un àudio llarg. Sí, és ell.
És ell.
M'estic encostipant només de sentir-lo.
És ell. O sigui, tu imagina't si hagués vingut a presentar el programa 6 hores d'això.
No, ja, l'endemà no hi ha programa, perquè estaríem tots malament.
No, perquè, i tampoc n'hi hauria audiència, perquè la gent diria, però escoltar un tio treure mocs...
No,
val la pena.
Doncs tampoc val la pena. Bueno, en tot cas, estem pendents de que el Trias es recuperi, no sé si ha anat al metge o què, que es prengui els productes naturals de Marnis i tot el que calgui, tot el que calgui. Nosaltres, Núria Ros... Quan vam saber, quan aquest programa va saber, Catalunya i Andorra, faig un manifest, que la Núria Ros es posaria a la cadira del conductor del Fórmula 1, que és la caravana edició matí, li vaig dir, escolta, amb el Trias ens animem molt i fem les tonteries aquelles de l'informatiu, no sé, millor el teu perfil doncs no t'encaixa tant, puc fer-lo diferent. I em vas dir, no, tira, el que et sigui més còmode. I el que és més còmode és fer el que faig sempre. Per tant...
Núria Ros, prepara la veu.
Uns minuts abans de que arribi Xavi Toscano, amb el seu Estel Migdia i tota la darrera hora de la informació més seriosa, aquí. Ahí tens el guió, eh?
Sí, tinc el guió, però farem la meva veu normal.
Ah, no? Bueno, jo... Ja saps que el Trias fa com una mena d'interpretació estranya i
sí,
es va animant.
Sí, encara no he entès gaire, però...
Es va animant. Ja, però ell s'anima. No, és que no acabo d'entendre-ho. És pura inspiració.
Ho puc fer al meu estil?
Com tu
com
vulguis.
Com si fossin les 8 del matí,
com
eh?
Com tu vulguis. Com tu vulguis, perquè tu ets la que mana, ara mateix.
Sí.
Per tant, prèvia de Xavi Toscano, informació més seriosa, comencem... L'Estel Migdiada. Li està dient la Núria, vols fer alguna cosa, Andreu?
Rafa, però aquestes coses no s'expliquen.
Ho dic perquè hi ha tensió.
Perquè no fem una cosa, digues. Si tu compres, que és la teva secció.
A veure.
Fem un titular cadascun. Ah, així l'Andreu també participa.
Per mi sí.
Va,
anem a provar-ho.
Com tirar la pilota a una altra persona, eh?
Exacte, és molt una bé. Mica compartir el patiment, que sempre
fantàstic.
És...
Exacte, que per això som amics. Pugem sintonia i comencem. Va. El PSOE i Sumar tramiten avui la introducció del català entre recels dels lletrats.
Segons ha pogut saber Ràdio Estel, la introducció del català es farà per una porta lateral que hi ha al Congrés i portat per dos operaris vestits amb un polo Lacoste, amb una petita bandereta d'Espanya a la solapa, tot per no despertar sospites ni cridar massa l'atenció.
El govern espanyol...
Mira, que pugem la sintonia, Andreu. Ara va una... Després de cada notícia, pugem la sintonia.
Saps què passa? Que jo sempre estic a la peixera.
Ja, és que tu... No, però juga. Ara pugem la sintonia i arranques.
El govern espanyol titlla de colpista Aznar per incitar a plantar cara a l'amnistia.
Escolta, quin to informatiu.
M'encanta. Molt bé.
Escolta, parlem d'Aznar. Per la seva part, el dirigent del govern, titllat de colpista, ha dit això.
No, hombre, és la filosofia d'un liberal, ¿no? Pero todo eso tiene su historia.
I per si no s'entenia prou, ha matisat que...
Todo eso afecta la libertad de las personas. Y usted tiene derecho a libertad de movimientos, tiene derecho a libertad de expresión, tiene derecho a mucho... Afecta la libertad de las personas y mucho cuidado con esas cosas. Dicho eso, si quiere le explico por qué ocurre eso.
No, en el local ya nos ha quedado claro.
Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso, l'he catalanitzat molt, eh? Isabel Díaz Ayuso acudirà a la manifestació de Societat Civil Catalana contra l'amnistia.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, a més, ha dit que està mirant per treure una entrada per veure bous a la Monumental i algun partit de l'Espanyol, les tradicions que més li atreuen de Catalunya.
Protecció Civil farà una prova del sistema d'alerta a tots els mòbils que es trobin a l'àrea de Barcelona aquest dijous 14 de setembre.
Radio Estel ha tingut accés a com sonarà aquesta alarma. Aquest serà el so. És una versió de Freddie Mercury i Montserrat Caballet multiplicat a la velocitat 2x2. Saps què vull dir?
WhatsApp,
prepareu-vos perquè arribarà això.
Sí, sí.
En algun moment, segurament, Núria Ros t'agafarà a mi tant programa. Sí. Sonarà això que... Aquesta serà l'alarma. Meravellosa, gens molesta, molt pintoresca. Estaven entre aquesta i Atletes bajen de l'escenari.
Matí amb cues quilomètriques als accessos de l'àrea de Barcelona.
Matí complicat a les carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'AB23 s'ha hagut de tallar un carril a Sant Joan d'Espí d'entrada a la ciutat. La cua en aquesta zona ha arribat fins a Miami Plaza, a Tarragona. Per la seva part, molts turistes molt feliços per poder contemplar la Barcelona més típica, juntament amb la paella i la sangria.
I al costat, els propietaris de Port Ventura volen vendre's al parc i esperen treure'n 1.000 milions.
És per a tapar agujeros, han declarat un dels amos del parc. Per la seva part, ja s'han interessat pel recinte diversos grups empresarials, entre ells la família Roig, que estaria interessada en crear un parc temàtic sobre Mercadona. Mercadona Land tindria com a atracció estrella una muntanya russa anomenada Shabacendado. O sea, com és l'atracció de veritat?
El Shambhala.
Shambhala Hacendado. És que ho he escrit malament.
Shambhala Hacendado. Jo hi aniria.
Ai, home, i tant. És caríssima, eh?
I Arantxa Sánchez Vicario culpa el seu exmarit d'amagar tot el seu patrimoni perquè no li embarguessin.
L'advocat de la tenista ha declarat que la idea de la defensa se la va donar la infanta Elena, amb qui mantenen molt bona relació.
Inditex, Zara, gana más que nunca. 2.513 milions d'euros en el primer semestre.
Ho ha guanyat en castellà. En declaracions als mitjans, Amancio Ortega ha dit que uf, quin fàstic, guanyar diners al final cansa. No us penseu.
I Ursula von der Leyen fa aquest dimecres el seu últim discurs de l'estat de la Unió Europea com a presidenta de la Comissió Europea.
Radio Estel ha tingut accés al contingut... Això és la Sílvia, eh? La Sílvia va traient coses...
És una crac, la Sílvia.
De tot arreu. Radio Estel ha tingut accés al contingut del discurs i sembla ser que termina amb un gir de guió inesperat quan revela que, en realitat, no té ni idea de política, però que una amiga li va dir no hay huevos a presidir la Unió Europea, Úrsula. I, claro, buena es ella.
França prohibeix la venda de l'iPhone 12 per les zones electromagnètiques que emet.
L'associació de pijos francesos Jamás Serán Vencidos ha organitzat diferents manifestacions per protestar contra la mesura. Preferim morir amb l'iPhone que vivir siempre arrodillados. Díaz Ayuso ja ha dit que participarà.
Anem als esports. Rolling Stones, el logotip escollit pel Barça per jugar al clàssic.
Segons ha pogut saber Radio Estel... Levan, és que m'ha fet gràcia, no sé per què, la barreja de coses. Radio Estel, Lewandowski ha hagut d'agafar Pedri, Gavi, Valde, Araujo i Yamin, bon dia, Yamin, per explicar-los qui són aquesta banda, perquè només coneixen els tiets.
I en declaracions de TV3, l'assessor de la presidència del Barça, Enric Masip, ha dit que un club ha intentat emportar-se la mínima mal.
Bon dia, Yamin. L'assessor de Joan Laporta i conegut amic de tota Catalunya ha concretat que per temptar el jugador del Barça li oferien piruletes, bambes enormes, la Play 5 i permís per sortir amb els amics fins les 10.
I fins aquí les notícies. Anem a l'entrevista. Bé, doncs, us ho hem anat explicant, eh? Tenim a Joan Trias, el capo de la caravana, una mica malalt, una mica bastant molt, i en aquest moment, el de l'entrevista, permeteu-nos que ens interessem pel seu estat de salut. Ell no es troba disponible, lògicament, però aquí sí que podem saludar i parlar és el doctor Carles Mata Rife, que sembla ser que l'està tenint durant tot el matí. El tenim, Andreu González? Sí? Tenim? Perfecte. Doctor Mata Rife, bon dia.
Bon dia, per dir alguna cosa, bon dia.
Ostres, això no sona gaire bé, eh? En primer lloc, com està Joan Trias? Com ha passat el dia?
Doncs mira, la veritat, Núria, insoportable. El Joan Trias és el que diu un mal malalt. No para, que si et dola això, que si et dola allò altre, que no vull prendre les medicines. És completament fatal, insoportable, insoportable.
Però està una mica millor o no?
No, està fatal i està insuportable.
Però tan terrible?
Sí, sí, tremendo. I no té res, eh? Un refredat, però escolta, com si tingués l'èbola. Què cosa més insuportable de persona, de debò.
A veure, informació que m'interessa bastant. Com ho veu perquè pugui venir demà a treballar?
Doncs mira, a mi m'agradaria, eh? Perquè, escolta, això no hi ha per on agafar-lo. Escolta, mira, ara, espera't. Joan, baixa de la cadira. Que baixi de la cadira. Perdona, però...
No es preocupi, doctor.
Es posa a delirar, es creu que és Napoleón amb el seu cavall, com són de la mateixa mida, saps, una mica, i es puja a la cadira, en plan conqueridor. Doncs jo ho veig molt... Joan, te cauràs, baixa, sisplau.
Ho veiem tot bastant complicat, eh? Una última pregunta, doctor, que no li vull treure més temps. Ha tingut febre, Joan Trias?
Sí, febre puerperales, i com és el... ¿A qué dedica el tiempo libre?
Ai, en fi, Andreu, no està clar això, no ho veiem clar per
l'home. No, gens.
En fi, doctor, una abraçada, i també una abraçada forta per Joan Trias a distància, que no li encomani res, eh? Ui.
De la teva part, eh? Puc saludar?
Sí, clar, endavant.
Saludo Goran Ivanisevic, que és l'entrenador de Djokovic, de Novak Djokovic.
Moltes gràcies, doctor.
Ah, de res, a parar.
Tres minuts i arribarem a les dues del migdia. Ja ho tenim, això.
No vindrà, no, al final?
No, hem parlat amb el doctor... Ara no recordo el nom.
Mata Rife,
i diu que no ho veu clar.
Ja. Sí, home, l'àudio que ens han mandat, que no sé, que és tu...
Sí, no parava, no. Tu com ho veus, això, Andreu?
Prenem-ho en calma, Andreu. Tenim tres minuts.
Una mica malament.
Malament, eh?
Bastant malament.
Ara farem un gabinet de crisi, serà les dues, i a veure com funcionem, això.
Escolta'm, doncs, això ja ho tenim.
Ja ho
tenim. Anem despedint. Ens quedem més estona? Jo crec que ja anem despedint, no?
Que està el Toscano allà preparat i firme com una mala cosa, preparat per informar a un país, en tot un país, a dos, perquè també informa Andorra.
Exacte.
I el món sencer, a través de l'aplicació Ràdio Estel Oficial.
I en aquests moments que està entrant Olma Giró, Olma, bon migdia.
Bon migdia.
Per dir alguna cosa. Com estem?
Bé, acabo de menjar xocolata.
Me'n queda una miqueta per mi?
Em queda, no patiu.
És que comença a estar una mica desfeta, eh?
Clar, és que si no està 18 graus es desfà, ja ens ho han explicat avui.
S'hauria de posar a la nevera una estoneta.
Escolteu-me, gràcies Olma Giró, gràcies Rafa Sanahuja, gràcies Andreu González, també gràcies José Matosas, a tot l'equip de xarxes socials, Esther Bey per la xocolata que ara ens menjarem tots. Nosaltres, que de moment ho deixem, us deixem amb l'Estel Migdia, amb Xavi Toscano, i demà ens hi tornem a posar. A partir de les 8 del matí fins a les 2 del migdia, aquí, a la caravana de Ràdio Estel. Fins demà.